Artur Ramon, molt bon dia.
Bon dia, Mercè.
Com estàs?
Molt bé, i tu?
Bé, avui és el teu dia.
Avui és el meu dia.
La nit dels museus es fa dissabte, i ahir va ser el Dia Internacional dels Museus. Per tant, dos jornades importants per un expert en art com tu.
Sí, són dies que m'agraden molt, però em recorden una mica allò del Sant Jordi, saps? Que tothom... hi ha un dia en el que...
Una flor no festiu, no?
Sí, la gent li dona per anar als museus, per omplir-los, també és gratuït, però és que el dia dels museus hauria de ser cada dia, igual que el dia de la literatura, no només un dia en el calendari.
Un dia puntual. Aquesta nit dels museus, una jornada on es podran visitar de forma gratuïta, tal com deia l'Artur, 106 exposicions temporals i col·leccions permanents dels 83 equipaments de Barcelona i l'àrea metropolitana que participen, doncs, en aquesta edició. Déu-n'hi-do, 83 equipaments, 83 museus i centres d'art. Són molts.
Potser masses.
Masses? Per què ho dius, això?
Doncs perquè a vegades tendim a la dispersió. I quan tens una estructura molt dispersa, molt atomitzada de museus, a vegades no es poden atendre tots els requeriments bé. Jo m'agraden més les polítiques de concentració. Poc i bo
i ben triat.
I, a més, amb bons recursos. Que el gran drama als museus, diguem-ho, que és el dia, és que no tenen recursos per tirar endavant els seus projectes.
I l'Artur ens farà de guia en aquesta nit dels museus. Li hem demanat que esculli tres obres de tres museus que aquesta nit obren portes de forma gratuïta. Amanecí con un millón de dudas. No estaba para nadie. No. Cada vez más colgado de... I vols començar al Museu del Prado.
Sí.
I això?
Perquè és el meu museu. És el...
Per mi és el... Tu podries viure allà, directament.
Mira, una vegada li vaig dir al director que si pogués li canviaria el mar pel Prado. El Prado és un oceà de pintura que no te l'acabes encara que visquessis 100 vides. I, per tant, és una col·lecció... Com a pinacoteca, per mi és la millor del món, perquè, a més, doncs, té totes les col·leccions reials, les col·leccions que venen ja des del segle XVI, és a dir, tens tot el Bosco, tens Tiziano, tens Velázquez, tens Goya, és que és, si t'agrada la pintura és el millor museu.
I quina obra d'aquesta gran pinacoteca has triat? Perquè no ha degut ser fàcil.
No ha sigut fàcil, però és una obra que sempre que vaig al Prado la vaig a veure, i és de les poques obres que m'ha produït lleument, diguem-ho tot, el síndrome de Stendhal. Saps que és aquest síndrome en el qual fa exactament 200 anys, el 1817, Stendhal, a la Basílica Santa Croce, va explicar què és aquesta mena de malaltia psicosomàtica quan davant d'una obra d'art doncs comences a tenir un elevat ritme cardíac, vertigen, tremolors, palpitacions, és a dir, quedes atrapat per la bellesa d'una forma intensíssima.
Això, i això tot passa
amb aquesta
davant
obra.
D'aquesta obra. Quina és?
Mira, és una obra de Roger van der Weyden, que és possiblement el més important dels pintors primitius flamencs, que va pintar entre 1435 i 1438 i representa un davallament. Llavors, aquesta obra, per què m'agrada tant? Si fos un formalista, que no és l'escola, diguéssim, de la història de l'art que a mi m'agrada, et començaria a explicar, doncs, de totes aquestes diagonals, és a dir, com està format, veus aquests jocs formals de les mans...
Com estan situats,
sí,
com... i la simbologia de...
L'arquitectura,
sí,
del quadre, no? Les línies que està format del quadre, que és
com
perfecte.
Com està situat el cos...
Exacte. Això seria l'anàlisi d'un formalista. Però a mi m'agrada anar més enllà, i el que m'interessa d'aquesta obra és veure l'extraordinària qualitat descriptiva d'aquest artista, que és d'un virtuosisme impressionant. És a dir, pensa que la figura que hi ha a l'esquerra de tot, que és Maria de Clopas, s'està eixugant unes llàgrimes que són quasi minerals. Són unes llàgrimes quasi fetes d'una forma microscòpica, com d'un gran miniaturista. Aquesta obra va ser encarregada, té una història més preciosa, perquè va ser encarregada per la gran guilda de ballesters de Lovaina, I això es veu en els carcanyols. Els carcanyols són aquests,
aquesta
part que hi ha a les puntes,
sí,
que es veuen del quadre, que es veuen estan representades unes ballestes, perquè estava fet per la guilda dels ballesters. Llavors aquesta obra va passar a la col·lecció de Maria d'Habsburg, que era germana de Carles V, al castell de Vinch, i després aquesta Maria d'Habsburg va canviar la molt energúmena, aquesta obra per una còpia d'un cocci i per un orgue. Un orgue, i li van pagar 500 florins. I llavors l'obra va passar a Espanya a través d'un vaixell i abans d'arribar a port va naufragar el vaixell
amb l'obra
dins.
Què dius ara?
Sí, però anava molt ben embalada, amb unes caixes, amb uns cofres, i només va patir una mica d'humitat i res més. I es va poder salvar, si no s'hagués enfonsat. Després va passar al pavelló del Pardo. Del pavelló del Pardo, el 1574, està l'Escorial. Durant la Guerra Civil passa a València i també va tenir la sort de poder esquivar tota la gran barbàrie de la guerra, perquè va ser exportada a Suïssa, va estar a Ginebra, com la majoria d'obres del Museu del Prado durant la Guerra Civil, que recordem que abans de la guerra el director del Prado era Picasso. I va ser durant la República, naturalment, després ja es va acabar tot.
Parlaves abans dels formalistes, de la manera d'analitzar aquestes obres, sí, amb ulls formalistes, i em comentaves abans les llàgrimes d'aquest personatge femení que apareix a un extrem del quadre. Analitzar això també seria formal, no? Perquè és la manera de...
El que passa que el formal...
De com t'enfrontes al quadre, no?
Exacte. Aquesta seria una mirada més micro, més microscòpica, que a mi m'agrada més. I després hi ha la mirada aquesta del llenguatge formalista, que és començar a dir-te que aquí hi ha unes diagonals marcades per l'escala, per els dos personatges que sostenen el cos de Crist, que això lliga... és a dir, acabar convertint el quadre en una geometria.
Sí.
A mi això m'interessa relativament poc.
Sembla en 3D, ara que ho
veig. És que és increïble.
Així, amb color.
Saps per què? Per la influència de l'escultura. Aquella època és importantíssima, la influència de l'escultura, i aquí veiem aquest Crist crucificat que està baixat de la creu.
Impecable, com si no hagués estat ni flagel·lat
increïble,
ni res,
està perfecte.
Dius, amb aquest no li ha passat res.
No, però fixa't que el cos sí que sembla que estigui completament mort, és un pes mort,
sí,
que està baixat doncs per Josep d'Arimatea i per Nicodeu, i després la figura més bonica de totes, que jo ja estic enamorat, és aquesta Magdalena de la part que està just a la dreta, amb aquestes mans posades així, amb una torsió molt difícil de representar, i quan t'apropes és que és perfecte, el plegat.
Amb les dues mans entrellaçades,
sí,
amb els dits entrellaçats.
Sí, que és una figura tan bonica que, a més, contrasta a la, per exemple, fixa't, la verge, clar, acaba de morir el seu fill, està com... ha tingut una lipotímia.
Sí, sí,
inclús
desolada.
Es pot veure tan blanca, no? I està subjectada per Sant Joan Evangelista. És una obra, de veritat, de posar-se a plorar.
Ara et prendrem la pressió, a veure si...
A veure
si t'ha pujat.
No estem davant de l'obra, però...
Però és igual.
Però sempre hi vaig,
t'estic veient que et brillen els ulls.
Sí.
Per tant, el síndrome de Stendhal està fent la seva funció.
I tant.
Amb l'Artur Ramon estem repassant una obra simbòlica d'alguns dels museus que avui obren les portes per la nit dels museus. Tornem ara cap a Catalunya.
Brilles un far en la tenebra per navegants intrèpids, per tots els qui no troben l'estrella polar. Penses i amb tu neixen idees, l'enginy de tots els savis, una filosofia per sortir del fang. Parles i aquestes paraules agafen una força que mai ningú abans...
I un altre dels museus de referència en la trajectòria de l'Artur Ramon, al Museu Nacional d'Art de Catalunya, amb una obra que es titula El martiri de Sant Bartomeu, pintada per José Rivera. Què t'ha passat amb la temàtica religiosa?
Doncs mira, la temàtica... la majoria de la pintura antiga,
sí,
la temàtica és religiosa.
I... em sobta per això que haguis triat...
Però és que m'agrada molt.
Ja ho sabem.
M'agrada molt perquè, a més, hi ha darrere de tota aquesta... perquè els pintors estan obligats iconogràficament a tractar temes religiosos. Però darrere d'aquests temes religiosos hi ha la pulsió de la vida. I això és el que m'agrada intentar de passar la primera pantalla de la iconografia i anar a veure aquest substracte humà i tan fort, no? Com passa amb aquest quadre. Fixa't, aquest quadre té una sèrie de coses increïbles. Aquí també tornem al formalisme, començarien a veure-hi tot de relacions, diguéssim, d'estructura de l'obra. Però aquí què interessa? Aquí interessa dos elements. Un, aquest pobre Sant Bartomeu, que si t'apropes, quan vagis al Manà, quan els oients hi vagin, que el vagin a veure i tinguin com un cara a cara,
un
diàleg amb l'obra, perquè ens està demanant, sisplau, que
ajuda,
l'ajudem.
No? Sí, sí.
Fixa't,
ja veig,
que aquí té un butxí que està embriac, que la comença a escorxar amb una mirada de sàdic, i llavors ell, amb aquests ulls implorant la nostra compassió i el nostre suport, la nostra ajuda, no? I això és el que és bonic en aquesta obra. I després hi ha altres coses de tema biogràfics que m'interessen molt. Per exemple, Rivera, el seu pare, era curtidor de pell i estava també relacionat amb el tema de les sabates, etc. Què passa? Que el Rivera jove, quan està a Xàtiva, on neix, comença a treballar la pell amb el seu pare. Què li interessen aquests quadres? El Rivera és el pintor de la pell, analitza, per exemple, aquest martiri està fet, si veus les arrues, si veus, per exemple, les ungles brutes de les mans i dels peus del personatge, és extraordinari. Aquest quadre, a més, veiem, per exemple, el fons que ho retalla, que això ve d'Itàlia, dos sacerdots que són els testimonis d'aquest suplici, i després és la versió cristiana d'un tema mitològic, que és el tema de Màrcies, que va tenir el mateix càstig que Sant Bartomeu, morir
amb aquest patiment,
de que et van traient la pell sense anestèsia. I aquesta obra va ser del gran il·lustrador Alexandre de Riquer, un dels grans mestres, diguéssim, de l'època del modernisme, i la va comprar el MNAC. Aquest quadre jo crec que requeriria una intervenció, i ho diem així públicament.
De restauració?
Sí, perquè està brutíssim. És un quadre que els vernissos s'han oxidat molt i està molt brut. Però té un problema, aquesta restauració, que és que el quadre està molt malmès i llavors segurament seria complicat portar-la a terme.
Però es veuria, s'hauria de fer?
Doncs buscar un especialista en Rivera, que potser no el tenim aquí, o l'hem de buscar fora, o qui sigui, és a dir, el que hagi restaurat millor a Rivera, hauria d'agafar i intentant netejar-lo i veuríem els colors originals, perquè ara l'estem veient amb aquest tel de groc esmorteït, que és el que produeix els vernissos, que no et permet veure la profunditat de l'obra, que és una obra mestra.
Unes obres que penjarem a les xarxes socials del programa perquè els oients també les puguin gaudir, les puguin disfrutar. Una pregunta d'aquest quadre. Veiem el pobre Sant Bartomeu aquí patint, vaja, patint com un animal.
Sí, pobre.
Sota d'ell hi ha el cap d'una estàtua.
Sí. És molt, molt interessant aquesta observació, Mercè.
I qui és?
Perquè és la clau de tot el quadre.
Ah, alerta.
I m'havia oblidat de dir-ho. És el déu Balac, que llavors és el triomf del cristianisme sobre el paganisme. Aquest és el significat que hi ha darrere d'aquestes, l'estàtua, els ídols que cauen, perquè els màrtirs del cristianisme doncs, són els que assenten o consoliden
bases,
la fe de
no?
Déu sobre el món.
D'aquesta nova religió, José Rivera, màrtir de Sant Bartomeu, al Museu Nacional d'Art de Catalunya, un dels equipaments que avui obrirà portes en la nit dels museus. Va, anem a la tercera. Soc jo!
Camino amb cala en les sabates, fa temps que perdo l'arrel. La mare mai va dir que no saltés.
I acabem el MACBA amb l'obra d'un amic teu, de Miquel Barceló. I també mirant el cel, perquè
també
aquesta obra està bastant vinculada amb algun fenomen meteorològic.
Exacte. Mira, aquesta és una de les obres que té la col·lecció del MACBA, que forma part d'una sèrie que es diu Saison de pluie, és a dir, de tota aquesta temporada, les pluges, que ell pinta a l'any 1990, inspirat amb la seva experiència a l'Àfrica, a Mali, on hi va arribar als anys 80 amb Javier Mariscal i després allà va comprar una casa a prop dels Dogon i ara ja no hi pot anar per la situació, diguéssim, geopolítica que no li permet. És una zona de gran conflicte.
Sí, sí, tant.
I això el té molt trist perquè tens una casa en un lloc en el que no hi pots anar per la guerra.
I què vol explicar
doncs mira,
aquesta obra?
Sí, això forma part d'aquestes obres que fa el Miquel Barceló de cartografies, aquestes obres que són molt orgàniques i que formen part, diguéssim, d'aquesta... allò que es va dir, el retorn a la pintura als anys 80. No? Als anys 80, després de l'art conceptual, hi ha una sèrie d'artistes arreu que fan un neoexpressionisme. És a dir, per exemple, Francesco Clemente, Jean-Michel Basquiat i el propi Barceló. Caló, que són els tres que són triats l'any 82 per anar a la Documenta de Kassel. Per tant, l'èxit de Barceló és molt, té 20 i pocs anys, és a dir, és molt precoç. I a partir d'aquí té una trajectòria internacional molt important. Més reconeguda fora que a casa nostra. Per exemple, doncs, Barceló fa... Perquè tinguis una idea...
El que sempre passa,
El que passa sempre... L'última exposició va ser del MACBA fa 20 anys.
20 anys?
I l'última intervenció que fa important a Barcelona és la cúpula del Mercat de les Flors fa 30 anys. És a dir, la presència a Barceló aquí és bastant des del moment que el seu galerista va morir, que era Salvador Riera, el de la galeria de Walset. Ell no té presència a les galeries i tampoc té massa presència institucional. Això té una explicació, que és que a casa nostra certes superioritats estan molt mal enteses, molt mal compreses. I sobretot quan és un artista que triomfa fora
i
és un artista doncs, que té un gran reconeixement. Jo espero que això amb el temps es vagi subsanant perquè hi ha una línia que és indiscutible. És a dir, tu tens la Santíssima Trinitat, Picasso, Miró, Dalí, després tens a Tàpies, que fa com de pont,
sí.
Després tens a Barceló. I això és una línia que no és discutible. O sigui, si tu dins del cànon, és així. T'agradi o no t'agradi, és així. I llavors, a partir d'aquí, és com molt surrealista, és molt... És increïble que...
Que no hi hagi aquest recolzament, no?
Que faci exposicions a tot arreu del món, que faci intervencions doncs, com la de la Cúpula de les Nacions Unides, com la pròpia Palma Mallorca, no? La Capella Sant Pere,
sí.
La biblioteca ara fa poc, la Biblioteca Nacional de França, i que aquí no tingui presència.
Després els reconeixements arriben quan l'artista en qüestió ha traspassat.
Bueno, això és molt
freqüent. Que això és el que sempre passa, no?
És molt freqüent. I després això també entra molt en aquests debats que s'han creat aquí de tipus estètic, filosòfic, que són molt absurds, que etiqueten, saps? La figuració, l'abstracció. Llavors, el problema al Barceló és que està... És inclassificable. No, la seva obra és com una illa d'on ve ell, de Mallorca, és una illa. Mm. Una illa en la pintura i molt difícil de col·locar.
Doncs Miquel Barceló, amb aquesta obra Després de la pluja que es pot veure al MACBA avui, nit dels museus, equipaments oberts a Barcelona i a tota l'àrea metropolitana. Aneu-hi si podeu perquè val la pena.
I tant.
Val la pena estar en contacte amb l'art. Nosaltres ho fem cada setmana. Demà més, Artur.
Demà més. Fins demà.
Ara anem a l'agenda.